Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5. Bona tarda. Us parla Pere Joventí, Balcells. La Unió Europea ha aprovat el sisè paquet de sancions contra Rússia que inclou l'embargament del petroli per via marítima. En una reunió d'ambaixadors, els 27 han donat llum verda al paquet després de l'acord polític d'aquesta setmana dels caps d'estat i de govern. El paquet final, però, no inclou a la llista negra el patriarca Ciril I, una persona que suposa una cessió més a Hongria per tal de desbloquejar la nova ronda de sancions. Es tracta d'una figura pròxima al president rus Vladimir Putin i ha estat polèmic per no haver condemnat la invasió russa a Ucraïna. I només el 14% dels ciutadans demanen utilitzar el català a la justícia. Ho ha reconegut avui el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, que també ha explicat que menys del 7% de les demandes es presenten en llengua catalana. Durant una comissió de justícia a la Cambra Catalana, Barrientos ha admès el poc ús del català als jutjats, però ha dit que no només és culpa dels jutges, molts dels quals vinguts fora de Catalunya, sinó també dels altres operadors jurídics.
Del catalán en la Administración de Justicia es manifiestamente deficitaria, desde luego por parte de los jueces, lo hemos visto, pero también por el resto de profesionales que, en fin, creo que exige una mentalización o general de todo el sistema de colaboración con el sistema de justicia para una utilización mayor del catalán en esas relaciones.
I els diputats de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana, Quim Jubert i Anna Balsera, respectivament, li han retret el poc ús del català per part del mateix TCJ en la pròpia documentació que s'ha presentat al Parlament i en la interlocutòria sobre el 25% de castellà a l'escola, que, recordin, estava plena de faltes ortogràfiques. A més, li han demanat a Barrientos que ell mateix utilitzi més el català en les seves intervencions a la Cambra Catalana. I la Generalitat està acabant d'ultimar els detalls del nou impost dels creuers amb els que vol gravar la seva contaminació a Catalunya. Es presentarà a final de juny i s'aplicarà de forma progressiva en funció dels nivells de contaminació que generen. La intenció del govern és que aquest instrument fiscal no actuï només com una taxa, sinó que tingui capacitat de transformar el model d'activitat dels grans vaixells que atraquen els ports de Catalunya. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha explicat que comparteixen la preocupació de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per la massificació dels creuers.
És obvi que l'activitat turística genera, doncs, externalitats positives per la ciutat, però també de negatives. Hem de minimitzar aquestes externalitats negatives i, per tant, estem treballant intensament, doncs, des de la Generalitat de Catalunya, d'una banda, en reduir les emissions d'efecte hivernacle. En aquest sentit, doncs, és un compromís, és un repte que compartim amb la ciutat de Barcelona.
Tot després que aquest migdia la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona hagin creat una taula de treball per estudiar la regulació dels creuers i el seu impacte turístic i ambiental. En els darrers dies, Colau ha defensat en diverses ocasions limitar el nombre de creuers a la ciutat de Barcelona i ha citat com a referent el cas de les Illes Balears. I l'accident de Pedrell de la Teixeta va deixar dues víctimes mortals i una noia ferida greu s'hauria produït 24 hores abans de localitzar les víctimes. Segons la investigació, el vehicle es va accidentar entre les 5 i les 6 de la matinada de diumenge. I ara els esports amb Pau Massí.
Aquest vespre, la selecció espanyola de futbol s'enfronta a Portugal en el partit corresponent a la Lliga de les Nacions, una competició que servirà de preparació de cara al Mundial de Qatar, que es juga el proper mes de novembre. Avui juga a Sevilla la selecció espanyola a l'estadi Benito Villamarín. Els espanyols són els vigents subcampions d'aquesta competició, on també s'enfrontaran a Rússia i la República Txeca, contra qui jugaran el proper diumenge a 9:15. L'entrenador, el seleccionador Luis Enrique, compta amb les baixes de Laporte, Thiago Alcántara Pedri, i la trobada començarà a 9:15 del vespre. I en bàsquet avui també comencen la sèrie de les semifinals pel títol de la Lliga ACB. Els primers a jugar són el Baskonia i el Real Madrid, que s'enfronten al Wizzing Center de la capital espanyola a les 10 de la nit. Demà serà el torn del Barça, que defensa el títol i que s'enfronta al Joventut de Badalona. Les semifinals es resoldran al millor de 5 partits i Barça i Madrid parteixen amb el factor pista a favor. També el bàsquet Girona es pot classificar per a les semifinals, en aquest cas del play-off de a l'ACB. L'equip amb Marc Gasol com a màxima estrella s'enfronta al Leima Corunya en el tercer partit dels quarts de final. I en tenis, Iga Swiatek, que és la primera finalista del torneig de París Roland Garros, l'actual número 1 del món, ha superat aquest dijous a Daria Kasatkina per 2-0. A la final s'enfrontarà a la guanyadora del duel entre Martina Trevisan i Cori Gauff, que ha arrencat fa pocs minuts. En el quadre masculí del torneig tenístic també arrenquen les semifinals. Rafa Nadal s'enfrontarà a Zverev. La darrera vegada que es van trobar va ser el 2021 a l'Obert de Roma, on Nadal va guanyar per 2-16-0. L'altre partit el jugaran el croat Marin Cilic contra Casper Ruud.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit amb Diana Silva, al toc de les 6. Ara els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel.
Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratori Osmaen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I són les 5 i 6 minuts. Jo no sé què ens passa en aquest programa, que engeguem a les 3, comença a desfilar persones i persones i ens expliquen coses i s'enfaden entre ells i a vegades es posen d'acord i a vegades ens fan somriure i de sobte mirem el rellotge i han passat 2 hores. I ara passarà el mateix, perquè tenim una última hora que és apassionant, ja els dic ara. No? Ara d'aquí un moment farem 2 coses. Se'n recorden que ens explicaven al començament del nostre programa, quan fèiem un repàs a les notícies del dia, que un grup d'investigadors de l'Hospital de Bellvitge han desenvolupat una tècnica per extirpar tumors cerebrals sense afectar l'àrea del llenguatge? Ens ha semblat veritablement espectacular. Ho diem sempre. El gran percentatge de les bones notícies que a diari comentem ens arriben sempre des de l'àmbit de la ciència. I hem dit, farem tot el possible per saludar una de les persones responsable d'aquest estudi. Doncs d'aquí un moment saludarem la doctora Àngels Camins, líder del projecte i neuroradiòloga del Servei de Radiodiagnòstic de l'Hospital de Bellvitge de Barcelona. Serà de seguida. Però a continuació ens farem ressò d'una història que l'altre dia coneixíem i dèiem, com deien abans, on anirem a parar? La intel·ligència artificial, que resulta que ara ja és qui més en sap de fer mots encreuats, pràcticament, no? Doncs mots encreuats i escacs i el que sigui. Fins a on arribarà això de la intel·ligència artificial? Perquè ens parlen d'això i és com si, d'alguna manera, ens hagués envaït una pel·lícula de ciència-ficció i que no sabem quin serà el resultat, no? Com a mínim nosaltres, que ens ho mirem tot des de fora. És per això que avui hem anat a trucar a la porta de 2 persones que en saben moltíssim sobre el tema de la intel·ligència artificial. Un com a investigador i coordinador del grau en intel·ligència artificial de la UAB, el senyor Ernest Valbeny. Bona tarda, professor Valbeny.
Bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. I l'altre, que té molta feina i molts reptes, perquè és investigador del grup Smartland de la Universitat Oberta de Catalunya, especialista en ètica de la intel·ligència artificial, Joan Casas Roma. Bona tarda.
Bona tarda.
Ara de seguida parlarem. Sí que els ètics tenen molt a dir, amb el tema de la intel·ligència artificial, no?
Ara més que mai, sí.
Ara més que mai. Bé, sobre aquest tema en tenim tots moltes coses a dir, tinc la sensació. Tot això passarà. També recordem que els dijous és el dia de l'Oriol Mercader, el nostre psicòleg especialista en rendiment i son. Parlarem de la dificultat de dormir quan arriba l'estiu i obrim finestres i demés, però abans de tot plegat, un repàs al més destacat dels diaris digitals. I això és cosa, com sempre, la Núria Rosa. La Núria.
Hola, bona tarda.
En què t'has fixat avui?
A veure, doncs avui els protagonistes indiscutibles de les portades digitals són Johnny Depp i Amber Heard. El motiu, doncs, perquè per fi, després de gairebé 6 setmanes, el cas judicial que han protagonitzat i que podríem dir dels més mediàtics de Hollywood durant les últimes dècades, doncs ja té un veredicte final. Atenció, perquè el jurat finalment ha donat la raó a l'actor de Pirates del Caribe i ha condemnat a la seva exdona a pagar una multa de fins a 15 milions d'euros. Per ser concrets, els 7 membres del jurat popular de l'estat de Virgínia han estat els que han sentenciat que Hart el que va fer va ser difamar el seu exmarit en un article al Huffington Post on assegurava doncs, ser víctima de maltractaments. A tot això, el que també cal dir, però, és que Johnny Depp no s'ha pas lliurat del tot perquè també li han imposat una indemnització d'uns 2 milions de dòlars per difamació a la seva exdona. D'aquesta manera, el judici ha acabat amb una sentència que diu que els dos es van difamar mútuament, però amb una clara victòria doncs, de l'actor de Pirates del Caribe. I com és evident, només cal entrar a obrir les xarxes socials per veure la polèmica que ha deixat aquest cas. Un judici que podríem dir que s'ha convertit en els més mediàtics de la història i que perdurarà en el temps.
Déu-n'hi-do.
Més coses. Canviem radicalment de tema perquè avui els digitals el que també fan és parlar del primer transplantament d'una orella 3D feta amb cèl·lules de la pacient.
Impressionant.
Molt. Segons llegim al Nació Digital, una entitat especialitzada en regeneració mèdica de Queens ha aconseguit que l'Alexa, una noia de només 20 anys i que va néixer amb una petita malformació a l'orella dreta, doncs pugui tenir-ne una de nova. Una orella que, com dèiem fa uns moments, doncs ha estat feta a partir de les seves pròpies cèl·lules i que ha estat impresa amb la tecnologia 3D. Cal destacar que el transplantament es va fer el mes de març i la companyia avui mateix n'ha fet una primera valoració. De fet, els metges han explicat que el teixit del cartílag de l'orella dreta encara està en procés de regeneració, però que un cop acabi aquest període, doncs la jove veurà que té el mateix aspecte i sensació com si fos una orella natural. Una molt bona notícia, doncs, que sobretot ha captivat a molts professionals del món de l'enginyeria en videomèdica i que definitivament doncs, demostra que la tecnologia 3D ja no és un i sí, sinó un sí rotund
clar,
i
clar.
Que ha arribat per quedar-se.
I com ho acabem, això, Núria?
Doncs acabem parlant dels Strokes. Perquè avui mateix el grup ha hagut d'anul·lar el concert que tenia previst per fer demà el Primavera Sound. De fet, segons hem pogut llegir a les diferents plataformes digitals, un dels membres ha donat positiu en Covid i és per això doncs, que han decidit anul·lar-lo. Tot i això, molta calma i bones notícies pels seus fans, perquè tot està previst perquè actuïn el Primavera Sound la setmana que ve, el divendres 10 de juny.
Sí, és negatiu el resultat, no?
Exacte.
No se'n lliura ningú, dels antígens. Gràcies, Núria.
A vosaltres.
Les 5 i 12 minuts, ens hem quedat sorpresos. Avui, quan el Pere Juventí, al començament del programa, ens explicava aquesta notícia, jo sempre dic, no? És a dir, els investigadors fan la seva feina tancats, no?, dins el que són els seus laboratoris, i un bon dia publiquen el resultat dels seus treballs, i la humanitat, que som grans ignorants amb aquest tipus de qüestions, ens quedem absolutament al·lucinats perquè són troballes que venen a canviar-nos radicalment la vida. Doctora Àngels Camins, com està? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La doctora Camins és líder d'aquest projecte al qual fèiem referència, és neuroradiòloga del Servei de Radiodiagnòstic de l'Hospital de Bellvitge. El titular, investigadors de Bellvitge desenvolupen una tècnica per extirpar tumors cerebrals sense afectar l'àrea del llenguatge. És una troballa importantíssima, doctora.
Sí.
Expliqui'ns d'alguna manera què ve a significar això en el canvi en el tractament d'aquest tipus de tumors.
Bueno, nosaltres ja fa molt de temps que fem planificacions prequirúrgiques i llavors això doncs, ajuda, diguéssim, doncs, a que el pacient doncs, li puguin fer la màxima resecció possible de la seva lesió, però preservant les funcions bàsiques, com pot ser el llenguatge.
Perquè fins ara què passava?
No, bé, bueno, fins ara, doncs, sempre s'han... Si no fas un estudi molt detallat, no?, de lo que són les funcions cerebrals, tu pots fer una resecció, però no podies identificar exactament, doncs, on es troba aquesta lesió i llavors podries lesionar-la.
Clar. O sigui, que la precisió és la que surt, sobretot, beneficiada amb aquesta tècnica, no?
Sí, exacte. Llavors, si els nostres neurocirurgians, amb aquests tipus d'operacions, el que fan és operar amb el pacient despert. Llavors, ells, a la seva, diguéssim, a lo que és el quiròfan, no?, ells veuen les imatges que nosaltres, no?, han fet per la planificació prequirúrgica i ells van estimulant cada zona del cervell. I així saben, diguéssim, on està aquesta funció i nosaltres, amb la planificació, ells li serveix de guia.
Ha dit vostè amb el pacient despert.
Sí, els neurocirurgians, sí. Clar, són tasques que nosaltres fem, bueno, en el cas que nosaltres ara hem publicat, no és feta la tasca, però habitualment tots aquests estudis funcionals prequirúrgics fem unes tasques específiques de llenguatge i aquestes les complementem amb una altra tècnica de ressonància que es diu difusor tensor i que ens permet identificar doncs, unes rutes o uns camins que connecten aquestes àrees tan específiques corticals no, amb les àrees subcorticals.
No sé si em costa més explicar-ho o entendre-ho, perquè veritablement és al·lucinant, no? És a dir que...
Sí, de fet, nosaltres quan fem un estudi funcional del llenguatge al pacient, doncs nosaltres li diem que faci unes determinades tasques
sí.
I ell les fa, i nosaltres a la ressonància doncs, podem veure quines àrees específiques s'activen quan fa aquesta tasca.
És al·lucinant. Doctora Àngels Camins, de veritat, volíem aprofitar aquest raconet del nostre programa per felicitar-la, per donar-li les gràcies, perquè, en definitiva, tots nosaltres som beneficiaris d'aquests avenços mèdics. Molt de temps, no?, m'imagino, per arribar al dia d'avui. Aquí hi ha una feina d'anys, no?, m'imagino.
Bueno, sí, portem aproximadament 12 anys fent aquest tipus de feina, però el que sí que voldria resaltar doncs, que és això, és un treball en equip, no?,
clar.
Participem tant radiòlegs com neuropsicòlegs com neurocirurgians. Vull dir que si no estigués aquest equip multidisciplinari no es podria portar a terme això.
L'enhorabona a tot l'equip encapçalat per la doctora Àngels Camins. Ha estat molt amable. Gràcies de veritat per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vostès.
Gràcies. Adéu, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Imagino que vostès ho han entès millor que jo, això, no? Perquè déu-n'hi-do, no?
No sé què dir-te, eh?
No?
Vull dir, al final són temes molt específics, no? És impressionant el que aconsegueixen fer, però és que cada disciplina és molt específica.
Vostè és investigador i coordinador del Grau en Intel·ligència Artificial de la Universitat Autònoma de Barcelona, és el professor Ernest Balbeny, una mica ocupat, m'imagino, no?
Bueno, sí, però lo habitual, no? No ens podem queixar, és la nostra feina.
Ara fa uns dies, fixin-se del que vaig a parlar, teníem aquí en l'estudi dos actors que estan ara mateix encara a la Sala Beckett de Barcelona amb una obra que es diu L'Altre, una obra magnífica, i els dic ara que val molt la pena veure-la perquè, malgrat és una comèdia i rius molt, sí que t'enfronta a un dilema ètic important, no? Què passa amb una persona que viu sola en una ciutat quan de sobte se li dona la possibilitat de tenir un amic construït a partir de la intel·ligència artificial que supleix pràcticament la persona, no? És una obra molt recomanable, l'hem comentat ja en alguna ocasió, aquí el programa val molt la pena, i que ens porta aquest debat ètic que segurament porta implícita el tema de la intel·ligència artificial. Joan Casarroma, com dèiem ara fa un moment, és investigador del grup SmartLearn de la Universitat Oberta de Catalunya i especialista en ètica a la intel·ligència artificial. Segurament és una especialitat que, segons va passar el temps, cada vegada fa més volada, no?
Si cada vegada és més rellevant, cada cop hi ha més àrees de la vida on s'aplica d'alguna manera o altra la intel·ligència artificial i on, per tant, els efectes d'aquesta aplicació afecten d'una manera o altra la vida de les persones, no? Llavors, és cada cop més pertinent que ens fem aquesta pregunta sobre quins són els efectes ètics de tot això.
De fet, m'explicava fa poc en una conversa el president de la petita i mitjana empresa de Catalunya. En aquest programa, el senyor Antoni Cañete deia que equips d'enginyeries situaven com a màxim responsable a experts en ètica, justament per limitar, no?, fins a on es poden endur les investigacions, no?
Sí, és un tema, no?, que aquesta relació entre l'enginyeria i les humanitats o les ciències socials doncs és cada vegada, no?, més necessària per abordar tots aquests temes, no? I de fet, no?, s'està incorporant, no?, nosaltres en el grau que tenim a la Universitat Autònoma, uh-huh, aquests temes estan incorporats des del principi en el disseny del pla d'estudis perquè, no?, és una necessitat evident per poder desenvolupar doncs, tots aquests sistemes.
Intel·ligència i artificial juntes és una cosa que espanta molta gent, no? O sigui, quan sentim a parlar de l'intel·ligència artificial, què és la intel·ligència artificial? Fins a on ens pot portar, professor Balbeny?
Bé, la intel·ligència artificial és tot el que tingui a veure amb intentar automatitzar tot allò que nosaltres podem considerar part de les nostres capacitats de raonament, d'aprenentatge, no? Tot el que nosaltres podem considerar com a capacitats intel·ligents del ser humà, d'allò que ens distingeix, no?, potser de la resta de sers vius. No?
Uh-huh. Com decideix dedicar-se a vostè a això? És a dir, per què cal tenir tan present el tema de l'ètica quan parlem de tot aquest tipus de qüestions?
Suposo perquè d'una manera o altra, si fa uns anys, suposo que segurament el professor Valvent em sabrà corregir o concretar si dic alguna bestiesa, no? Però fa uns anys els reptes de la informàtica i de la intel·ligència artificial concretament eren més que res reptes tecnològics, en el sentit de que s'havia d'explorar la potència de la computació, la potència de les dades i fins on es podia arribar. En el moment en què això es comença a aplicar massivament i es comença a automatitzar i integrar en totes les capes de la societat, això afecta la forma com la gent es relaciona entre elles, la forma com la gent interacciona amb el seu entorn, i llavors la pregunta sobre la intel·ligència artificial ja es desplaça d'una pregunta purament tecnològica, a si es pot fer o no es pot fer certa cosa, sinó a quines repercussions té en la nostra experiència de vida que es pugui fer això, o que es decideixi fer això. I aquí de cop és quan ja no... O sigui, vinc d'un perfil inicialment tecnològic, d'una enginyeria tècnica en informàtica, llavors em moc cap a un perfil de filosofia de la ciència, i aquesta, suposo que és arran d'aquesta barreja, quan reconeixes que els problemes tecnològics tenen la seva vessant humanista, per dir-ne d'alguna manera, la seva vessant que afecta les persones que ho utilitzen, i és d'aquí doncs surt la pregunta de com lligar aquests dos mons, que necessiten ser lligats, no?, i que necessiten interpel·lar-se l'un a l'altre per entendre no només si es pot fer una cosa tecnològicament, sinó si ens interessa fer-la i per què ens interessa fer-la i en benefici d'aquí.
La filosofia de la ciència, és que ja com a concepte és interessantíssim, no?
Sí, sí, sí.
Ens ho arriben a explicar quan teníem 15 anys, no? Ens haguéssim tornat bojos si ens ho feien estudiar. Professor Valvent, parlem de la intel·ligència artificial com si fos quelcom molt llunyà a les nostres vides, i en realitat no és veritat, no?
No, està en el nostre dia a dia gairebé tot el que fem, no?
Això li anava a dir. Què és el que gestiona a dia d'avui la intel·ligència artificial del nostre dia a dia?
Bueno, des de... No, l'exemple més clàssic potser és la Siri, no? Però bueno, quan ens interrelacionem doncs amb un bot, no?, per resoldre dubtes, tenim intel·ligència artificial. Quan, no?, des del WhatsApp ens prediu no?, una mica què és el que escriurem, no?, en WhatsApp, o quan escrivim un correu electrònic, tot això aquí hi ha darrere sistemes d'intel·ligència artificial. En la diagnosi mèdica, no?, abans parlàvem amb la doctora, uh-huh, pues també, no?, sistemes d'ajuda doncs, a analitzar les imatges o no?, de les ressonàncies o de qualsevol altra prova mèdica, doncs, no?, també s'està aplicant. No?, tot el que són sistemes d'ajuda, per exemple, a la conducció que porten integrats els cotxes, no?, ja no pensant només en el cotxe autònom, no?, sinó tot el que porta el cotxe avui en dia nostre, no?, quan ens ajuda doncs, a aparcar, no?, o els cotxes que aparquen sols, pues, no?, aquí tot això, el sistema està prenent les decisions que prendríem nosaltres, no?, és a dir, està integrat moltes coses que potser no ens n'adonem, però estan aquí, no?
De fet, jo crec que ja estan aquí coses que encara no tenim. És a dir, però que a poc que un apliqui una mica de lògica, és a dir, si un cotxe aparca sol i tenim satèl·lics capaços de saber en tot moment on estem i tenir-nos completament geolocalitzats, és només qüestió de temps que pugem al cotxe, programem on va. De fet, un es puja un Tesla i és pura tecnologia tot, no? És qüestió de temps que seiem a llegir el diari mentre el cotxe ens porta allà on sigui, no? Podria ser, com a mínim.
Podria ser, sí. No? Bueno, hi ha molt d'esforç, no?, dedicat a tot el tema de la conducció autònoma. I bueno, no? O sigui, s'han fet proves en, no?, en entorns controlats i bueno, existeixen ja prototipus. No? D'aquí a que això sigui lo habitual, bueno, potser passaran alguns anys, arribarà, sí. No? Tot ho podem veure, no?, com una ajuda a facilitar-nos, no?, la vida diària, no?
Hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció avui quan llegim una mica sobre el tema, que és la presència d'homes i dones en el que són les investigacions en intel·ligència artificial. Hi ha un desfase realment brutal, no? Hi ha molt més home que dona. I jo el que llegia, vostès em poden corregir, que aquí els experts són vostès, és que això està provocant un cert biaix de gènere. És a dir, i ho trobem, per exemple, als assistents, no?, que tot és Siri o tot és Alexa, sempre són dones les que d'alguna manera venen a ajudar-nos. Això és veritat, uh-huh, o no?
Bueno, sí, segurament si és així, potser el Joan pot complementar-ho més. Jo em penso que d'alguna manera, no?, tradicionalment la informàtica i la tecnologia ha estat un món majoritàriament masculí. Uh-huh. També és cert, i he de dir, que la nostra experiència universitària és que els nous graus que tracten una miqueta aquests temes més d'anàlisi de dades, d'intel·ligència artificial, la presència de dones és més alta que en els graus tradicionals d'informàtica, no? O sigui, per potser totes aquestes implicacions més socials, ètiques que pugui tenir, o pel que sigui, no? La presència femenina és més elevada en aquests graus més especialitzats en aquestes coses que en el que és la tradicional informàtica, no? Per tant, entenc que també hi ha una preocupació en aquest sentit. I sí que és cert que tots aquests biaixos, no? És algú, doncs, que ens ha de preocupar i hem de treballar perquè no apareguin, no?
Sí. Què en penses, Joan?
Sí, o sigui, realment és un problema que ja està identificat, diguem, de fa un temps, el fet, o sigui, per una banda, el tema que comenta el professor dels biaixos, que existeixen biaixos de gènere en una tecnologia que inicialment es pensava que era objectiva, perquè funcionava amb dades, no? I, en principi, les dades no menteixen i l'objectivitat tampoc, i a partir de cert punt es va veure que això no és així, i que realment les dades parteixen d'una visió del món i modelen el món d'una manera i tens en compte unes dades i no en tens en compte unes altres. Llavors ja estàs fent unes decisions a l'hora que fas aquest model sobre el que actua la intel·ligència artificial. Llavors això es va veure que, bueno, que hi havia doncs, discriminacions per tema de gènere, per tema de raça, per exemple, en eines d'intel·ligència artificial que s'utilitzaven per donar suport al procés de reclutament. No, ara no sé si era d'Amazon o d'alguna empresa d'aquestes bastant grosses que utilitzava un sistema d'aquests, o a l'hora de donar suport a decisions judicials als Estats Units, on es va veure que perquè les dades que es tenien eren clarament racialitzades, la intel·ligència artificial inferia correlacions que eren... Que tendien a seguir aquesta, a perpetuar aquesta racialització, per dir-ne d'alguna manera. O sigui, no és només a nivell de que les decisions que es prenen poden mostrar aquest biaix, sinó que això, la manera com es concep el món, la manera com es modela el món i com s'entén el món, si parteix d'una perspectiva que només és d'un sol sector de la societat, per exemple, prominentment el sector masculí, hi ha tota una part de visió del món, per entendre'ns, tota una part de manera de veure el món que no apareix representada o no apareix suficientment representada aquí.
M'està preocupant. A veure si acabarem fent tertúlies entre diferents màquines mogudes per la intel·ligència artificial, unes de dretes i les altres d'esquerres, unes independentistes i les altres que no ho siguin, unes masclistes i les altres que no. Podria arribar a passar una cosa d'aquestes?
Suposo que es podria arribar a modelar una intel·ligència artificial capaç de mantenir una conversa mitjanament resolutiva, per entendre'ns, amb uns cànons concrets, i es podria arribar a reproduir. I, de fet, havia passat. Hi havia algun bot de Microsoft, em sembla, no me'n recordo ara el nom, que es havia de poder entrenar així arran dels usuaris i tal, que em sembla que va durar, no sé si 24 hores, o no va arribar això i el van haver de treure perquè es havia convertit en un bot superracista, super d'extrema dreta, diguem, i que reproduïa...
Comportament que havia après, sí.
Sí.
Que havia vist, no? Sí,
sí. Sí. Hi ha l'expressió en enginyeria de garbage in, garbage out, no? O sigui, entra brossa, diguem, en surt brossa, llavors el bot es menjava tot el que li rebava i escopia el mateix.
O sigui, aprèn a partir d'una informació que, si no es controla, pot ser altament perillosa, en definitiva, no?
Sí, sí, sí. No? Els sistemes actuals aprenen a partir de dades. Per tant, no? És com deia el Joan, diguéssim, el que hi poses dintre és, al final, el que en trauràs, no? És a dir, si tu entrenes un sistema moderat de llenguatge, no? El que deies de dretes a esquerres, doncs amb missatges que tots són d'una determinada ideologia, el que aprendrà el sistema a predir és que davant d'una determinada, no?, acció o notícia, pues, reacciona d'una determinada manera, que és a partir de les dades que ha vist en el passat. Per tant, aquest sí que és un tema que ens ha, no?, de preocupar i de vigilar amb quines dades entrenem els sistemes.
És molt interessant el tema de les dades. Em sembla que és la setmana vinent que està en aquest programa Meritxell Borràs, que és la màxima responsable de l'Agència Catalana de Dades del Govern de Catalunya, perquè el que ens estem adonant és que les nostres dades cada vegada tenen més valor i són més perilloses en aquest sentit. D'entrada, perquè això mateix, si aquests bots, d'alguna manera, el que analitzen és el nostre comportament, la nostra manera d'identificar-nos quan estem apareixent a les xarxes, quan ens maneguem a les xarxes socials o a qualsevol tipus de pàgina. Ara arriba tota la moguda del metavers. Anem a veure fins on ens porta tot això. En realitat, podem trobar que la intel·ligència artificial acabi, d'alguna manera, condicionant, si no ho fa ja, en bona part, moltes de les nostres actuacions a diari, no? Pot acabar influint-nos, no?
Podria ser, no sé, vull dir, el tema de la privacitat de les dades és un tema, no?, que ens ha de preocupar, no? I, bueno, no ho sé, no? Entenc, o m'imagino que és que potser estem una miqueta més, no?, manegant aquestes dades, pues procurem ser curosos, no?, amb les dades que compartim i amb les dades que no?, d'alguna manera és això, les nostres dades poden ser utilitzades amb moltes finalitats sense que nosaltres ho sapiguem.
Anem a fer una cosa. Ho dic perquè m'acabo d'adonar que estic fent una visió molt catastrofista de la intel·ligència artificial, quan en realitat la intel·ligència artificial té, com tot, no?, dues maneres de ser utilitzada i en la major part, segurament, de les ocasions, el que fa és millorar la nostra qualitat de vida. Però em permetrà que li pregunti abans al senyor Casarroma què opina sobre això que dèiem. Clar, les nostres dades en mans d'aquests bots dels que estàvem parlant, això, veritablement, mereix ser controlat, no?
Evidentment sí, principalment no tant pel perill de que els bots o de que una intel·ligència artificial accedeixi a aquestes dades, sinó de la pregunta de qui hi ha darrere d'aquesta intel·ligència artificial o quin interès hi ha darrere de posseir aquestes dades. O sigui, la pregunta d'ètica en intel·ligència artificial se sol emmarcar des d'una perspectiva molt concreta, que és des d'una visió més de proteccionista, per entendre'ns, en el sentit de la intel·ligència artificial és imparable i hem de protegir les nostres dades i la nostra privacitat, que és veritat, això és així, això és veritat, perquè la intel·ligència artificial o la tecnologia, en general, si obrim és poder, és control, i llavors hi ha d'haver aquesta visió per assegurar que no hi hagin conseqüències indesitjades o inesperades. Però llavors hi ha tota una pregunta, tota l'altra cara de la moneda, per entendre'ns, que és una part de pregunta que no s'està fent potser tan explícitament com s'hauria de fer, i és on jo dedico gran part de la meva recerca, que és la pregunta de... Tenim una tecnologia sense precedents a nivell de camp d'efecte, que és global, a nivell d'accés a dades, a nivell d'ubiqüitat, a nivell de rapidesa, que no hi ha set mai. Aquesta tecnologia ens pot ajudar en temes, diguem, èticament desitjables, en el sentit, podem utilitzar aquesta tecnologia per... Ara no se m'acudeix la paraula en català, però per donar empowerment, no sé ben bé com sóc, per empoderar, suposo que seria empoderar directament, per empoderar aquests usuaris. O sigui, pot aquesta tecnologia ajudar-nos a superar biaixos històrics que estiguem arrossegant pel que sigui, o tendències que senzillament no siguin èticament desitjables, i podem utilitzar tot això per canviar aquests patrons, tenint en compte que la tecnologia determina com interactuem amb el món, com interactuem entre nosaltres. Aquesta és, diguem, aquesta altra cara de la moneda, que penso que si es planteja des de les preguntes correctes, té un potencial enorme. Per no només plantejar l'ètica des de em protegeixo d'una cosa que és pervasiva i és imparable i és massa gran per mi, d'una mena de golem, sinó també la pregunta de com podem recollir tot aquest potencial que potser podem aprofitar si fem la pregunta que toca.
O sigui, la pregunta que vostè plantejava, la resposta, doncs, és sí. Podem fer-ho, o podem arribar a fer-ho.
Jo penso que sí, si sabem preguntar, si sabem preguntar-ho des del punt que toca, diguem, o sigui, si sabem donar l'espai, per entendre'ns, perquè la tecnologia es complementi amb aquest empoderament humà, diguem, que hi ha darrere, per entendre'ns. No sé si...
Sí, sí, jo crec que sí que l'entenc, no? El que passa és que la conversa és molt més llarga. Aquí, buf, en una conversa de ràdio seria impossible arribar a les conclusions, no? Però en realitat sí que podem plantejar una mica les bases i que després cadascú, doncs, també pugui buscar més informació i assabentar-se una mica més al respecte. Si de sobte apaguéssim el botó de la intel·ligència artificial, jo crec que aleshores ens adonaríem de veritat del que estem parlant. És a dir, perquè efectivament crida molt l'atenció, no? Aquell titular fàcil, i vostès saben com som els mitjans de comunicació, que de sobte sabem que una màquina ha guanyat, això sortia l'altre dia a tot arreu, no? Em sembla que els campions mundials de mots encreuats, crec recordar que era, no? I t'agafa com aquella cosa, com aquell calfred de dir, ostres, Alexa sabe demasiado, d'alguna manera. Però en realitat, si apaguéssim el botó, professor Balbeny, de la intel·ligència artificial, i diguéssim, molt bé, a partir d'avui, durant una setmana, tot el que gestiona la intel·ligència artificial no funcionarà. Segurament ens emportaríem les mans al cap, no?
Bueno, sí, ja estem, com hem dit abans, no? Estem molt acostumats amb moltes aplicacions en el nostre dia a dia, no? No? Des del nostre... És com si ens deixessin sense mòbil, no? Clar. Vull dir, ens canviaria vida, no? Coses que potser fa 10 o 15 anys no ens imaginaríem que les trobaríem a faltar, no? O, pues, bueno, no? Ens han canviat. I evidentment, pues, seria una miqueta el mateix, no? No ens podem imaginar la nostra vida sense mòbil. Pues, bueno, la intel·ligència artificial potser no... No està tan visible, però està, no? En totes les nostres aplicacions del mòbil està allà, no?
En realitat, la intel·ligència artificial, una mica en la línia del que comentava abans el senyor Casarroma, hauria de ser més objectiva que la intel·ligència humana, no?
Pot ser-ho, o podria ser-ho, potser, no? El que passa és que tornem al tema d'abans, no? És a dir, al final... La intel·ligència artificial està entrenada per humans a partir de dades que hem generat els humans, no? Per tant, no deixa de reflectir el que som els humans, no? No deixa de ser com un mirall d'allò que som, no? Quan ens assustem, no? Que un vot es converteix en un vot racista, pues, no? Possiblement és un mirall del que està passant a les xarxes socials, no? Ens pot no agradar, però bueno, ens posa davant de la realitat. Entenc que també hem de donar-li la volta a la pregunta, no? Com deia el Joan, no? De trobar-li aquest punt, no? I que el té, i molt poderós, de no? El que es diu la intel·ligència artificial pel bé, no? For good, no? Per tant, no? Trobar-li aquesta utilitat social positiva.
Una de les coses que tenim tots és que assimilem els canvis de manera molt ràpida, no? O sigui, vam passar en 4 dies de mirar amb una cara allò... una mica així, la primera i segona persona es van creuar pel carrer parlant amb un mòbil, i 3 anys després estàvem tots enganjats ja, no amb el mòbil, amb l'smartphone, a la que va sortir, no? I entenem com una cosa absolutament ja nostra, una cosa que en un període de temps històricament molt curt, doncs no hi era, no? No sé si ens arriben a dir fa uns anys que hi haurien això, jo parlava dels Tesla fa una estona, doncs un Tesla, no? Que et poses, l'altre dia jo vaig pujar per primera vegada, no sé si vostès han pujat alguna
vegada.
Jo
encara no hi he pujat, no tinc la sort. No sé com dir-ho, però no hi ha...
L'experiència.
L'experiència,
no,
això mateix.
No, l'experiència, perquè jo em vaig quedar impressionat. Bé, clar, és un cotxe que trepitges l'accelerador i passa de 0 a 400 cavalls que comença a treballar des del primer instant. Aquella sensació que has vist molt a les pel·lícules del supersònico, no? Que et quedes enganxat al seient, veritablement al·lucinant. Clar, tot està anant molt ràpid. La pregunta és, en la direcció que anem, d'aquí 15 anys, 20 anys, com s'imagina Ernest Balbeny el món? O el nostre món, vull dir. És la pregunta.
Aquesta pregunta és difícil, eh? Aquesta és d'examen de matrícula.
Oh, que tinga tothom escoltant per posar-li la nota.
I, evidentment, hem canviat, hem evolucionat molt en 15 anys. Fa 15 anys, no? Jo no podia predir que veuríem, no? Clar. O que tindríem els sistemes que tenim ara. Per tant, se'm fa molt difícil realment, no? O sigui, predir d'aquí 15 o 20 anys què és el que tindrem, no? Per exemple, possiblement el cotxe autònom possiblement serà una realitat. Més enllà, sistemes, no? Moltes vegades tenim la discussió sobre si es pot crear sistemes d'intel·ligència artificial més generals, no? El típic robot que ho fa una miqueta tot, no? Jo, personalment, crec que estem una miqueta lluny d'aquest tipus d'intel·ligència artificial, no? Tindrem intel·ligència artificial que avançarà molt en tasques concretes, que es puguin analitzar a partir de dades, no? I que siguin molt predictives, no? Com, no? Pues això, predir, no? O sistemes de traducció, o predir el llenguatge, el que escriurem, aquest tipus de tasques, no? Mm-hmm. O dels mots encreuats, no? Avançarem. Una miqueta més enllà, jo ara mateix... no veig un salt qualitatiu, no?, en els propers 10 anys. Però no el veia fa 15 anys i es va produir, no? Per tant...
La salut segurament serà un tema important, no? Ja ho veiem ara.
El tema de salut, jo em penso que intervé no només la intel·ligència artificial, sinó també tot el que sortia abans de l'enginyeria biomèdica, tot el tema de... No? El tema de genètic, no?, de... Bueno, intervenen moltes potes en el tema de salut, però sí, evidentment, el tema de salut, si em penso que és important, i és un d'aquests camps, no?, on realment tota l'aplicació de tots aquests sistemes pot ser molt positiva.
I tant. El senyor Casarroma està coeditant en aquests moments no un llibre, sinó dos. No tenia massa cosa a fer, no? I va decidir coeditar 2 llibres sobre riscos i oportunitats ètiques de la intel·ligència artificial i els seus efectes a les interaccions i relacions humanes. Riscos i oportunitats. Va, per acabar. Parlem des del seu punt de vista del risc més gran que tenim i segurament de l'oportunitat. No sé si des del punt de vista ètic crec que sí que l'ha plantejat, però en general que ens pot posar al davant la intel·ligència artificial.
O sigui, des dels imaginaris més populars, diguem, o més basats en ficció, el gran risc de la intel·ligència artificial és l'aniquilació, no? Terminator i aquest tipus de coses i tal. A mi em preocupa més un risc molt menys espectacular, diguem, molt menys cinematogràfic, però penso que molt més real, que és simplement la tecnologia és poder, la intel·ligència artificial és poder, i per tant, qui controla la tecnologia i qui controla la intel·ligència artificial controla la forma del món, controla com s'estableixen aquestes relacions de poder, controla com es mantenen, quines coses deixen de ser rellevants, quines coses passaran d'aquí 10 anys o en passaran d'aquí 15, diguem. Com a part d'aquest risc i com a part d'aquest poder de control, diguem, hi ha el fet de que si tots els processos de totes les àrees pràcticament de la nostra vida es comencen a estandarditzar i es comencen a automatitzar, podem no tenir marge per trencar, diguem, aquest cicle, per canviar aquest status quo, per plantejar-nos que potser hi ha alguna cosa que no funciona, perquè la velocitat a la que es mourà tot això i aquesta sensació d'estandardització d'això és així i això funciona així serà tal que aquest és un risc que em fa patir més, diguem, que no pas que els androides prenguin consciència i vinguin a exterminar-nos directament, diguem.
Sí, hi havia una versió Terminator que era bona. Em sembla que era la primera, però fa molts anys d'això. I les oportunitats?
A nivell d'oportunitats va una mica en la línia del que he comentat abans. O sigui, tenim ara mateix una tecnologia sense precedents en la història de la humanitat. Ja no parlem ja de fa molts anys de tecnologies mecàniques, ni tan sols de tecnologies digitals com no fa tants anys, sinó de tecnologies que involucren processos de decisió que podríem considerar intel·ligents, que poden processar una quantitat inimaginable de dades que cap humà podria processar en el seu temps de vida, diguem, i que ens permeten inferir uns patrons, ens permeten inferir una sèrie de dades que són útils en el camp de la medicina, en molts camps com els que ha comentat el professor. En aquest sentit, no només són les oportunitats de com la intel·ligència artificial ens pot ajudar a fer del món i de la vida una cosa més vivible, diguem, o més compartida, sinó que, en la línia del que comentava abans, si preguntem quina és la dimensió ètica que ens pot ajudar a millorar, diguem, o a créixer, el fet de com estructurem aquestes interaccions amb la tecnologia, com entenem la tecnologia com a mediador de les interaccions entre nosaltres, si la forma que ens relacionem, per exemple, a través del telèfon, a través de les xarxes socials, hi ha unes coses que podem fer i unes coses que no podem fer. Moltes d'elles no són per limitacions tecnològiques, són per decisions de disseny. Aquestes decisions contribueixen a construir un tipus de relacions i n'enfosqueixen un altre tipus, per entendre'ns. Si sabem, penso, plantejar això com una de les preguntes claus de les oportunitats que hi ha darrere de la intel·ligència artificial, el que tenim és una capacitat sense precedents per poder, em surt l'expressió explotar, però no sé si és en el sentit de que sigui molt transversal, de que sigui molt global i de que pugui arribar a llocs on no podia arribar de cap altra manera.
Un nou Big Ben, no? En la metàfora, evidentment.
Una mica, sí.
Dormen bé vostès a les nits o no? Dorm bé vostè?
No em queixo.
No li costa dormir ara quan arriba l'estiu o vostè què?
Jo prou bé.
Prou bé, sí. També, eh? Sí. Va. Per si de cas, jo ara, quan surti, em posaria la ràdio, perquè ara arriba el nostre expert en son, que és l'Oriol Mercader, anem a parlar de com es dorm bé quan fa calor. Perquè a mi l'aire condicionat no m'agrada gens. En fi, ha estat un plaer. De veritat, els hi agraeixo moltíssim, eh? Ernest Balbeny, Joan Casarroma, espero tornar-los a veure per aquí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Bona tarda. Gràcies. Fem una petita pausa quan tornem. Oriol Mercader, amb nosaltres ja aquí a la recta final d'aquesta edició del Tot anirà bé. Fins ara.
Ràdio Estel.
Podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància. amb Ignasi Miranda. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Avui és un gran dia, i serà una gran nit. Ho dic, gran nit perquè imagino que aprendrem de tot el que ens explicarà ara l'Oriol Mercader. És un gran dia perquè, per fi, el tenim amb nosaltres a l'estudi. Com estàs, Oriol?
Molt bé, torno a estar presencial.
Que bé trobar-te, no? Amb totes les coses bé, funcionant tot correctament, et veig caminar perfecte, no?
Ahí estic, però aquesta nit no serà una bona nit.
Per què?
Doncs perquè fa calor.
Ja fa calor?
Ja fa calor, prou calor perquè dormim malament.
Però això és horrorós, eh? Perquè jo el que estic veient és que la son és absolutament delicadíssima, eh?
És el cos humà és la cosa més increïble que s'ha fabricat mai. Ara sentia que estàveu molt impressionats per allò de l'orella, que...
Sí.
Molt bé, però el cos humà ho supera.
Ah, sí, eh?
Llavors, clar, una maquinària que funciona tan bé, és tan l'excel·lència, que qualsevol coseta que treguis, un grau de temperatura exterior que augmenta per culpa del canvi climàtic, el son, aquest grau, ja el fastidia.
Clar, és que la pregunta és què fas? Vull dir, quan arriba l'estiu tens moltes possibilitats i totes, jo diria, que tenen alguna cosa negativa. Obrir la finestra, t'entra el so. I la claror. Després, no?, quan comença a fer-se de dia. Si poses el ventilador, estàs tota la nit amb el so aquell. L'aire condicionat, fatal. Què fem?
Clar, fins en aquest programa hem parlat molt de la llum, moltíssim, de l'efecte que té la llum, però és que la segona part important del sol és la temperatura.
Yeah.
La llum i la temperatura són dos marcadors claus. El ser humà, per dormir, necessita rebaixar gairebé un grau de la seva temperatura cerebral i la sang transporta aquesta escalfor a les extremitats. Per això hi ha tanta gent que té, li cremen les cames, les toques i... Però és que això és un procés biològic necessari per aconseguir refredar el cervell per produir el son. Però, clar, si estem en una habitació calenta, doncs aquest procés no es fa. I per molt que vivim en un clima tropical càlid, mai ens acostumarem. És una cosa que, per molt que dormim a l'intempèrie amb molta calor, mai aconseguirem el cervell adaptar-se. I això, que és algo natural, que ens ho hem carregat amb el canvi climàtic, estem provocant nits que no formen part de la naturalesa...
Ho he vist, que el canvi climàtic, els estudis científics apunten que efectivament està fent que la gent dormi pitjor.
El canvi climàtic ha afectat el dia, però sobretot ha afectat la nit a nivell de calor. O sigui, l'impacte de calor que tenim durant el dia, la nit es duplica. O sigui, si no hi hagués hagut canvi climàtic, les nits serien molt més fredes del que són. En canvi, el dia no seria tan calent com el que estem fent. Per tant, el gran impacte del canvi climàtic, sobretot a nivell de calor, es produeix a la nit. I ara estan veient això, no? Doncs si dormo en una habitació amb aire condicionat, el son és menys fragmentat que si no tinc aire condicionat. Que tampoc estic convidant aquí la gent a utilitzar l'aire condicionat, que tampoc és bo.
A mi no m'agrada.
És millor un ventilador d'aquests de sostre.
Sí.
Sí. Però el que hem de saber és això, que ara ho sabem. La Universitat de Copenhagen ha estat investigant i ha descobert que amb el canvi climàtic ja hem augmentat més d'un grau i mig, però estem anant a més i cada cop dormirem pitjor. De fet, ja sabem que perdem 50 hores a l'any d'un son profund i cada nit perdem, per culpa d'aquestes nits, quan la calor està per sobre dels 28 graus, cada nit perdem 15 minuts, que diràs? Ah, 15 minuts,
no és molt.
Però és que no són 15 minuts qualsevol, són 15 minuts de la fase més profunda del son, que no és més enllà d'una hora. En condicions bones, la fase profunda del son d'ondes lentes és una hora. Ens estem carregant 15 minuts. O sigui, a partir dels 28 graus, sabem que d'aquesta hora ja no la fem. I si tens més de 70 anys, doncs no són 15, són 30.
Yeah.
I si ets dona, doncs un 25% més també d'afectació.
Ja veus.
Per tant, estem veient que sí, i això ho hem vist amb estudiants, que als Estats Units, amb nits onades de calor, això es va fer el 2016, doncs van veure que els estudiants que dormien amb les noves habitacions de la residència universitària que tenien aire condicionat, les proves cognitives que els hi feien
rebaixaven menys la seva capacitat respecte a aquells estudiants que dormien a les habitacions antigues que no tenien aire condicionat.
Yeah.
Per tant, la capacitat cognitiva, en una nit de calor, el dia següent no estem al 100%. Estem bastant afectats perquè aquests 15 minuts els hem perdut.
Doncs ja em diràs què fem, no? Perquè d'alguna manera, efectivament, estem veient com estan pujant les temperatures, anem encarats a l'estiu, hauríem de dormir...
Hauríem de dormir
bé. D'altra banda, no, què fem?
A veure, hi ha solucions una mica catalanes, cutres, jo algunes d'elles...
No, aquestes són les que ens calen.
Molt bé. A veure, està una mica el que faig i el que es pot fer. Primer, el que tu has dit, de dir la corrent entre la finestra i l'habitació oberta i que vagi passant...
Oh, i això està molt bé, no?
Està molt bé, sempre i quan tinguem taps a les orelles, perquè vivim en una ciutat molt sorollosa, de les top 7 del món més sorolloses que hi ha.
Ah, sí?
Madrid està pitjor que nosaltres. I estem allà amb Sevilla, sí, sí.
O sigui, que tres de les més sorolloses del món són a Espanya?
Sí, Sevilla, Madrid i Barcelona.
En sèrio?
La contaminació acústica al nostre país és un descontrol.
Però d'això n'hem de parlar com a tal, això, no? És brutal, aquesta dada.
I tenim anècdotes, ja... Molt bé, m'ho apunto.
Vale.
Doncs, evidentment, quan fem aquesta corrent d'aire, també bloquejar la porta.
Clar, perquè no faci... És veritat, això.
I també vigilar amb els constipats que podem tindre. Trucos que podem fer, col·locar el pijama al congelador dintre d'una bossa i 2-3 minuts abans d'anar a dormir i ficar-nos amb aquest pijama ben fred, com també la...
Pues per això, bueno, clar, t'has de posar el pijama.
Bueno, posar el pijama, correcte, si dones espullat, no, però el que sí que pots fer és una d'aquestes d'hidratació, una crema d'aquestes d'aerosol, la fiques
això
al congelador,
més,
està freda, te la poses, sobretot a la nuca...
Però això, en principi, hauria de semblar que t'espavila, no?
Et refresca zones, per exemple, el canell, o el coll, o la nuca, o els genolls, zones que són molt on es genera el control de la temperatura.
Que bo.
Així com dèiem que a l'hivern una dutxa d'aigua tèbia calenta ajuda per regular aquesta temperatura, doncs a l'estiu una petita dutxa fresqueta també ajudarà molt.
Això sí que m'agrada molt a mi.
I més trucos, doncs, per exemple, evidentment, amb l'estiu també hem de vigilar amb el líquid que prenem. Doncs el líquid no ens ajudarà gens i ens farà despertar-nos molt per anar a orinar. Per tant, hauríem de vigilar amb aquesta ingesta. I hi ha una alimentació bastant mediterrània, tipus gazpacho, tipus coses fresques, sí que podria ajudar, amanida, més que cosa molt proteica, que pot augmentar la digestió i la temperatura. I trucos casolans, que jo he arribat a fer de forma desesperada, ja t'ho explicaré el següent...
Ah, tu fas trucs de manera desesperada?
Quan he viatjat i...
En casa de Herrero, això és, eh?
Sí, de col·locar un ventilador, un cub d'aigua ple de cubitos de gel i col·locar-lo davant en forma de que m'enviï l'aire condicionat.
I això funciona?
Sí, o, per exemple, refrescar les cortines. Refrescar-les també amb aquest aerosol també ajuda que l'aire que entri, doncs, amb la cortina sigui més fresc. Tenim trucos. El tema seria deixar de contaminar el nostre planeta, però com a paràsits que som del planeta Terra, ens estem carregant el planeta i també ens estem carregant el nostre descans.
Aleshores, d'entre les opcions que tenim a casa abans no arribem a posar la crema en el congelador, diríem que el més raonable és l'aire condicionat, pel que dius, no?
No és el més ecològic. Clar,
nosaltres estem parlant d'ecologia, estem parlant... És veritat.
Estem refredant la nostra habitació, però estem calentant a l'exterior. Per tant, és un...
I fent soroll. I fent soroll, perquè efectivament hi ha molta gent que dorm amb les finestres obertes, que m'imagino jo, que també això és el que deu provocar, Oriol, molt d'insomni, el fet que si tu estàs dormint i de sobte t'arriba el so de fora, allò que deies abans, doncs això desperta, no?
Altres coses més ecològiques seria separar-nos bé de la parella, que la seva calor corporal no cal estar abraçats, a l'estiu no cal, no és necessari, val? Més que podríem fer seria el material, si utilitzem pijama, que sigui de cotó. I, evidentment, al llit que hi hagin les menys capes possibles. Amb una petita manta que la tinguem a mà per si ens volem refredar. Bueno, manta no, però qualsevol coseta que si tenim fred ens tapem, doncs, però el mínim possible despejat. I, per exemple, no fer esport més enllà de les 6 de la tarda. Aquests spinnings que tu fas...
No, però jo els faig a 7:45 del matí.
Perfecte. Doncs la gent que fa els spinnings té que canviar els seus hàbits i a partir de les 6 aquesta adrenalina que generem pot...
Però això és històric, no? És a dir, jo recordo èpoques que sí, efectivament, anava, no, a fer spinning, però sí, anava, no? Uh-huh. A les 8, les 9 del vespre, després dormir era dificilíssim, perquè efectivament sorties molt activat, no?
Sí, jo, per exemple, el treballo molt amb els esportistes d'èlit, que molts d'ells es passen, si els veieu al Twitter, o es passen fins a les 5 del matí tuitejant amb els seus seguidors coses dels partits, perquè és que els és impossible dormir-se.
Ja.
Llavors, clar, fer esport a la nit, en aquest cas a l'estiu, prevaldria més tenir un bon descans que no pas fer esport, perquè ja sabem que a l'estiu... Però és que ja estem parlant... Aquí tinc algunes dades que fan una mica de por, per exemple. Quan fa calor, tenim fins a 15 dies més de mal descans cada any. Per culpa d'aquest canvi climàtic, ja estem tenint 15 dies menys de tenir una mala nit que no pas anteriorment, que no teníem tanta calor.
Ja veus.
I, per exemple, això que dèiem, de dir, estem dient que perdem unes 50 hores de son, però és que no, el que dèiem, no estem parlant d'un sol superficial de l'inici de la nit, estem parlant que el son més profund, com que no tenim aquest regulador de la temperatura, no hi aconseguim arribar.
Ja, ja. Doncs quin panorama, Oriol. En fi, paciència, això està clar, no? Si hi ha molta dificultat per dormir, jo diria no tancar-se amb el problema, no? Mm-hmm. Jo he optat per aixecar-me.
Sí, acceptar-ho i...
Acceptes i dius, bueno, i aquí és quan t'adorms, acostuma a passar això.
El que és curiós és això, que amb el canvi climàtic estem acostumats a sentir grans catàstrofes, no? Hi hauran més inundacions, hi hauran més...
No dormir bé és una gran catàstrofe,
sí,
eh?
Sí, però és que el nostre dia a dia ja s'està veient completament afectat pel canvi climàtic, ja és un fet, no estem parlant del futur, estem dient que avui en dia, per culpa d'aquest augment de més d'un grau que ja hem generat, estem passant a dormir 15 nits, pitjor a l'any, i 50 hores menys d'un son profund. Això té un impacte gegant a molts nivells. Per tant, ja és un fet, i no hem d'esperar la gran inundació, sinó que cada nit estem experimentant nosaltres el canvi climàtic.
Està pensant una cosa, quan és migdia, no? Quan és migdia i acabes de dinar, amb aquella calor... que et ve tant de gust anar a fer una migdiada. Mm-hmm. La migdiada és meravellosa, malgrat la temperatura, no?
Ja, home, és un gustasso, però no... és el que dèiem, no tothom se'l pot permetre.
Home, ja, dic a les vacances, si fas uns dies...
La gent que té problemes per conciliar el son de nit, el millor és que facin una pressió del son i no es donin aquest lujazo de la migdiada. I també la migdiada és molt bona sempre i quan la limitem a 30 minuts.
Ai, a menys i tot, no?
Home, si podem, no passar el 30 minuts perquè no sigui... que no veiem que hem entrat en una zona de son profunda, que estarem la tarda després mig mal col·locats.
Tu ets de migdiada o no?
Jo sóc de Tour de França.
Ah, és meravellós,
això. I m'agrada, però sempre em deixo anar uns 30 minutets amb caic.
A mi m'agrada veure cases. Saps les... dissabte o diumenge, saps? Et poses les coses aquelles de reparació de cases, saps? I et poses a mirar allò. I com no m'interessa en realitat gens... allò, però em quedo, és estupendo. Mm. Tampoc no massa estona, però començo a veure la reparació de la casa i ja quan torno a obrir els ulls ja és una altra.
Un sí, plaer és... que anirem perdent poc a poc.
Per què?
Bueno, perquè ens estem cargant el planeta i ens estem cargant el son.
Ha vingut ell content avui, eh? Oriol, de veritat, content de retrobar-te. Moltes gràcies.
Molt bé,
senyors i senyors, ens retrobem demà, ja ho saben vostès i nosaltres, a partir de les 3. Demà serà divendres, que serà una alegria brutal, i serà un divendres d'inici de cap de setmana de 3 dies. Crec que no ho havia dit encara. En fi, que a les 3 de la tarda ens hi posarem, com tots els dies, a la sintonia de Ràdio Estel, la Glòria Galiano, l'Andreu González, la Núria Ros, l'Oriol Francisco i el José Matosas, que acabin de passar un molt bon dijous, dormin el millor que puguin, recordin això del ventilador, l'aigua i el gel que deia l'Oriol, i demà, amb son o sense, però aquí hi serem, com sempre, per fer que entre tots tot vagi bé, tot anirà bé. Fins demà, bona tarda.
Ràdio Estel.
És un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
A El matí és...
Opinió.
El matí és...
Informació.
El matí és...
Entreteniment.
I ho tens tot, cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 3 quarts de 2 del migdia, al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga i Pol Marçà.
Posem el dia en solfa perquè no et perdis res.
Queda't amb nosaltres al matí a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.